A Ràdio Castellà, el debat.
Salutacions, molt bon vespre. Passen 21 minuts de les 8 i com cada dimecres és l'hora del debat aquí a Ràdio Castellà i avui en el format especial, diguem-ne, l'endemà del ple, que acostumem a convidar portaveus o representants dels grups municipals que van tenir doncs, una sessió, doncs, en aquest cas, llarga, com acostuma a ser darrerament, amb molts punts, una mica doncs, el ple aiguabarreig, que en diem aquí a la ràdio, perquè al final costa molt veure el vector quan hi ha uns pressupostos, quan hi ha unes ordenances o quan hi ha temes urbanístics, és més fàcil, però quan hi ha mocions que parlen des de els temes de la recollida de roba, passant per temes d'equipaments esportius o de la pròpia guerra d'Ucraïna o del gir que s'està donant a la política internacional espanyola amb el tema del Sàhara Occidental, és complicat, no? Però si us sembla, us presentaré abans a Marga Uncins de la CUP. Bon vespre, Marga.
Hola, bon vespre.
La Núria Raspall, Esquerra Republicana. Què tal, Núria?
Molt bé, gràcies.
Has fet notar que vas venir una vegada el mandat passat i un altre aquest mandat.
Però això no es diu, home.
No, home, no sé, jo ho anoto perquè...
Això vol dir que per venir un tercer cop haurà de...
Exacte.
Exacte, no? Exacte.
Vas per bon camí.
Ja veurem.
I també saludem a Joan Creus. Què tal, portaveu de Som de Castellà PSC?
Molt bé, bona nit.
I esperem que s'incorpori el regidor Pau Castellví, que em sembla que ja està picant a la porta. Entenem que ara estava caient una mica de xàfec, no, Marga?
Plovia. Feia aquell xirimiri que et va calant.
Però bueno, és que és primavera, ha de fer aquests dies, fa calor, al vespre després plou.
És benvinguda l'aigua.
Molt benvinguda, sempre que sigui amb moderació i tant.
Exacte.
Doncs justament ara mateix s'incorpora. Què tal, Pau?
Hola, molt bon vespre.
Hola.
Doncs respira tranquil i encetem una miqueta, posem ordre en aquest debat. Clar, vista el tema aquest que us comentava de l'aiguabarreig del ple d'ahir, potser jo m'agafaria, si voleu, una mica a l'última hora informativa castellarenca, que també és d'àmbit polític, perquè ahir, per exemple, doncs, vam tenir una concentració bastant potent del món educatiu a les portes del Palau Tolrà. A més, doncs, vinculat amb aquest tema, doncs, la CUP va fer una roda de premsa sobre el tema d'aquest pacte del castellà a les aules que hi ha al Parlament, i justament en aquest sentit hem rebut fa uns minuts una nota de Junts, una mica, no dic que esmenant el que havia dit la CUP en la seva roda de premsa, però si voleu comencem per aquí, pel tema educatiu. Obrim micros, per dir una manera, i ja veurem...
No es deixem respirar el Pau.
No. El deixem respirar, que parli primer la Marga i després que parli ella al final, però una miqueta fem-ho picadet. Marga.
Del tema educatiu i el castellà a les aules.
Sí.
També gairebé acabo d'arribar ara. A veure, evidentment, a nosaltres el que ens sap molt de greu és que tots els partits catalans, siguin el partit que siguin i siguin de la ideologia que siguin, no estiguem fent pinya per defensar el català a les aules, no estiguem fent pinya per rebutjar el 25% de castellà a les aules, no estiguem fent pinya per donar suport a la immersió lingüística. És a dir, les lleis les fa el Parlament, no les fan els jutjats. I nosaltres tenim la separació de poders, perquè se suposa que som una democràcia, i els jutjats no han de venir a dir quin percentatge de quina llengua, de quina assignatura, de quina matèria s'ha de fer als centres educatius. Això surt del Parlament, al Parlament hi ha la llei d'immersió i l'hauríem d'estar defensant tots a la una, tots, absolutament tots, tots els partits que som catalans, que ens estimem Catalunya, independentment que vulguem la independència o no. Mm-hmm. Sols pel fet de ser catalans i estimar-nos Catalunya, hauríem d'estar tots a la una defensant aquest percentatge.
La foto s'ha mogut, vull dir, el que teníem fa un temps, ara s'ha mogut via una sentència i els partits han de moure fitxa. Entenc que la CUP no està content amb el camí que s'està seguint.
No, evidentment. És que el que jo dic és que no són els tribunals qui han de moure fitxa en temes educatius. No hi ha d'haver cap tribunal que em vingui a dir a mi, per exemple, com a profe de Biologia, quantes hores he de fer de Biologia, no? Doncs els tribunals tampoc han de dir quin percentatge hi ha d'haver de castellà a les aules. És un tema polític i la política no ha d'entrar a l'educació, en els centres educatius, eh? Les decisions han de ser educatives i pedagògiques, no polítiques, mm-hmm, ni ideològiques.
Sí, Núria.
Sí, jo entenc a la Marga, eh? El que passa és que jo no sóc l'experta en aquest tema, però pel que tinc entès, la modificació que ara es presenta no deroga la llei que ja hi havia, la llei catalana. Hi ha moltes coses que es mantenen de la llei catalana. Per tant, el que canvia és que s'ha explicat en el tribunal que tu dius que tenim un problema a les aules, que la llengua predominant ja veiem que no és el català, i el que s'ha intentat fer amb aquesta modificació és salvar-lo, és salvaguardar-lo.
Bé, no és com ho veiem, però bé, evidentment no és com ho veiem nosaltres, no? Però...
Sí, Joan.
No, la línia del que comentava tant la Núria com la Marga, sí que jo crec que el que s'intenta, no, amb el posicionament, es buscava segurament el posicionament unitari que comenta la Marga, però en aquestes qüestions és evident que no és senzill. Hauria de predominar, evidentment, la voluntat, no, de que el català segueixi sent indiscutiblement la llengua vehicular a l'aula i que s'introdueixin en la línia del que deia la Núria. Jo entenc que la LEC, no, marcava una mica quin era el camí a seguir, no, ja des de la immersió, des dels anys 80, i la LEC va intentar modernitzar i va trobar un consens molt, molt difícil en aquella època. Estem parlant de l'època del conseller Maragall, i que van treballar, no, tots els grups per trobar aquest consens. I ara el desenvolupament que es pretén, doncs, té a veure amb això, no, amb trobar el denominador comú amb totes les formacions. Segurament el posicionament de la CUP, doncs, sigui menys flexible en el sentit de l'entrada al castellà. De fet, el que s'introdueix és tenir en compte la realitat sociolingüística en cada context, no? I això és interpretable. És interpretable, no? I sempre es posen exemples, des d'Hostalets d'en Bas a Cornellà, doncs, quina ha de ser, no? O sigui, jo entenc, o entenem, que sí que hi ha d'haver-hi certa flexibilitat. Però, vaja, això s'acabarà consensuant o no.
I en el cas de Junts, hi ha hagut aquí com un pas en fals, no, podríem dir?
Hi ha hagut una rectificació que ha vingut demandada pel territori, perquè, com sabeu, doncs, Junts és una... Encara que siguem un partit nou, doncs, tenim gent de diverses tradicions, i també hi ha una tradició eminentment municipalista dins de Junts. Hi ha hagut, si m'ho permeteu dir d'aquesta manera, una certa revolta interna, i el que ha acabat passant és que Junts per Catalunya ha rectificat el seu posicionament inicial, desmarcant-se de l'actual acord que modificava l'article 21 de la llei de política lingüística, de tal manera que s'introduïa el castellà com a llengua vehicular juntament amb el català. I ara mateix el que Junts està dient és que sense un consens que també abarqui totes les entitats, tot el sector educatiu, doncs no es pot tirar endavant una modificació que esmenaria un consens polític històric que havíem tingut en el nostre país i que és important salvaguardar per tal de poder fer passos, com deies abans, no en fals, sinó passos de veritat, no? I en aquest sentit, jo només afegir el que ja he dit, que davant de la justícia política és fonamental que hi hagi unitat i que predomini el criteri dels professionals. I pensem que aquest és el baluard que hem de poder defensar des de la unitat. Ja per afegir, també no voldria saltar-me a fer un petit comentari, com a mínim, sobre el decret d'inclusió, que també és una de les reivindicacions que es feien en aquesta mobilització, que no vam poder assistir com a Junts perquè se'ns va informar a les 7 del matí, que no dic que sigui responsabilitat de ningú, però va ser tot molt improvisat i no vam poder-hi ser presencialment, però sí que volem donar des d'aquí també aquest suport en aquesta mobilització, que creiem que és absolutament fonamental, que aquell decret d'inclusió que es va aprovar sota la consellera Clara Ponsatí, sota el govern de Junts pel Sí, doncs es tiri endavant, perquè és un decret molt important per incloure la diversitat funcional a l'aula, i creiem que fins ara hi ha hagut un insuficient finançament per part de la Generalitat, per no dir que hi ha hagut en moltes ocasions una molt difícil capacitat, no, per poder implementar-lo. Per tant, és molt important que vaja, el municipi, creiem que hi ha des d'un passat que hi ha hagut un consens a Castellà d'intentar tirar endavant, doncs, tant com puguem aquesta política, no? I ara ja creiem que amb el nou pressupost la Generalitat ha d'estar a l'altura, evidentment.
El que passa és que podem dir que hi ha un cercle... Tu parlaves de revolta interna, en el cas del que ha passat aquests dies a Junts amb la qüestió de com es modifica la llei, però és que tenim com molts melons oberts i no crec que Castellà sigui una excepció, no? Estem parlant el tema educatiu amb la nostra particularitat. Tenim lluites, clarament, doncs, que s'han fet molta bandera, tant en el ple com per la part de les entitats, però el tema de salut no fa pas ni una setmana, doncs, hi havia un col·lectiu amb el suport de diverses forces polítiques, doncs, entrant firmes per demanar la reversió de les retallades en tema del CAP i de salut. Més enllà del clima d'inflació, de, no sé, és una sensació com molt dels anys 80. Vosaltres sou molt joves.
Molt.
Gràcies.
No sé, jo me'n recordo de petit que quan el meu pare deia un 10% de la inflació, no sé, clar, i se't sí, queden sí. Aquest tipus de situacions com molt de que no sabem on anar a parar i el ministre aquell Solchaga, rebaixant la peseta, no sé què.
Sí, devaluant...
Clar, són polítiques d'antes, no? No sé què fer. No, clar, estem demanant, no? Millorar la salut, millorar l'educació. Ostres, no sé, tan malament estem? O ha sigut l'efecte pandèmic o...
Bé, s'ajunten moltes crisis, no? La pandèmia ha tingut latent, no? O ha fet que molts problemes es deixessin de banda i la sortida de la pandèmia, que serà molt llarga, està fent, no?, que es vagin acumulant una sèrie de qüestions i una que creiem també que és de les principals és la salut emocional de la gent. I això, aquest malestar, no?, en general, acaba trobant, no?, en l'educació, en la salut, en les injustícies, segurament, una resposta, doncs, que abans era més calmada i que ara és més... La gent està més irascible, amb raó, i els col·lectius, doncs, és més fàcil que saltin. I a part, la invasió de Rússia a Ucraïna... conflictes a tot el món que sumats, no?,
fan Sàhara, cap, no? I el Sàhara, no? Només faltava que sortís aquest, no?
Sí. Evidentment, tota aquesta suma...
No, perdona, jo només volia apuntar que el 60% dels pressupostos de la Generalitat és sanitat i és educació. Vull dir que és un tant per cent que és molt important. Clar que s'han de fer més coses i clar que hi ha molt a millorar, però també hem de ser una mica... realistes, de dir, estem invertint molts diners en aquests dos temes, què traiem si volem fer més coses? Llavors, sí, la gestió és complicada.
La gestió és complicada, però crec que aquí, i ara, si em permeteu, parlaré com a docent, en els docents no se'ns consulta. És a dir, falten molts diners per al decret d'inclusió, que és una vergonya que no estigui desplegat. Hi ha molts nens poc atesos a les aules, tot i la grandíssima professionalitat de vetlladores, de CIEs, de... molt, però després se'ns regalen ordinadors al professorat. A veure, jo tinc dos ordinadors, dos, que no són meus, que són de l'institut. Per què? Si ja en tenia un que m'anava bé. Per què s'ha fet
Marga,
tota aquesta inversió?
Saps què et diria un informàtic de l'Ajuntament? Tu ja tens una xarxa a casa teva d'informàtica, hauries d'anar amb compte.
Ja. Sí, doncs en tinc dos. O sigui, jo no m'he hagut de comprar cap portàtil perquè tinc el de l'institut, i ja està, i a casa tinc el meu, i tinc el de l'institut, però és que en tinc dos. Llavors dius... Clar, són tot un seguit de despeses que potser si ho comentes a la comunitat educativa i en el cas de la sanitat deu passar tres quarts del mateix, parleu amb la gent que està al peu del canó, parleu amb els que estem a les aules, parleu amb els que estan al CAP, parleu amb els que tracten els temes de salut mental i ells us poden orientar una mica quina és la problemàtica real i apuntar cap on poden anar les solucions.
Sí, jo coincideixo amb la Marga en el sentit aquest. Jo crec que la vaga té més a veure, no?, amb la manca de diàleg amb els agents socials que amb una qüestió purament de pressupost, que també, en el cas de la inclusió és una evidència gran dels últims anys, però si, al final, si no, si s'escolten els eslògans i els lemes que es canten a la concentració, es personifica molt, no?, en la figura del conseller. I això té més a veure amb l'actitud que amb... No, amb les
potser propostes. Perquè, clar, amb tota aquesta, amb tota l'artilleria que hi ha hagut, no? I aquí estic mirant ara a la Núria Raspall d'Esquerra, no? Amb tota l'artilleria, amb aquestes mobilitzacions, potser al principi sí que va fer un gest al conseller, semblava que s'aniria per aquesta via, però, no sé, jo no recordo tants dies de vaga d'aquest col·lectiu, i no sé si
sí,
tu tens més informació,
i
Núria.
I molta gent al carrer, una passada, no? Sí, no hi
ha segurament amb propostes. Jo...
Bueno, Esquerra manté tota la confiança en el conseller González Cambray, però
Sí,
està aquí poder leer, no?
A veure, jo... Sí.
No, anava a dir que sí que es manté la confiança i ja ho va dir el president, que era ell l'interlocutor vàlid per seguir amb totes les gestions. Que poder les formes no eren les més idònies? Bueno, poder, direm així en fluixet, vale? Però al final, sanitat no poden fer vaga. És a dir, els profes, jo ja veig bé que sortiu i feu vaga. Però a vegades has de ser una mica... És a dir, és que no vull que quedi molt lleig, eh?
Bueno, estem debatent.
Estem en confiança. Els sanitaris no poden...
S'està gravant, per això sigui...
Sí, això sortirà demà a les 12 del migdia. No, els sanitaris no poden fer vaga, perquè quan volen fer vaga els serveis mínims són superelevats. Per tant, no d'això. Vosaltres teniu la força de fer vaga, que ja està bé. Però a vegades, no sé, potser es podrien buscar vies...
Saps quina era la meva proposta? La meva proposta no ha estat des d'un principi no fer vaga, sinó deixar de fer paperassa. Fer el que nosaltres volem fer, que és estar a l'aula amb els nens, i fer la paperassa que jo necessito per fer la meva programació dia a dia. I deixar estar la paperassa que presentem a ensenyament, la paperassa que presentem als serveis territorials, és a dir, deixar... Jo ja tinc feta la meva feina, jo tinc feta la meva programació anual, tinc plantejades les meves unitats didàctiques, i amb això jo tiro amb els meus alumnes. Jo vaig cada dia a l'institut, jo treballo amb els meus alumnes, que és el que ens agrada, però no fem ni un paper. Aquesta era la meva proposta.
De fet, Marga, en aquesta línia sí que a l'inici del curs, no sé, ara no recordo si era el 2021, devia ser... moltes direccions no van enviar el pla d'obertura. O sigui, estava fet, estava presentat al Consell, tots l'havíem aprovat, però no l'enviaven a serveis territorials, bueno, en aquesta línia.
No, sí, mira, s'ha començat parlant tant de salut com d'ensenyament i, per tant, intentaré fer un apunt per cada un dels temes. Primerament, s'ha parlat d'un ambient, d'un clima social, podríem dir, que en molts sentits frega la irascibilitat, no?, que abans deia el Joan. És a dir, que hi ha certa... Les persones estem molt cansades, no?, de sentir sempre els mateixos missatges en alguns àmbits i veure que les coses no canvien suficientment. Jo penso que tot això ho podem entendre, i especialment nosaltres, regidors, que toquem la realitat dels municipis, no?, vivim aquesta realitat sovint, i la nostra feina també a vegades és fer de corretja de transmissió als que estan més amunt, no?, perquè notin aquesta realitat igual que la notem nosaltres. I en aquest sentit dir que, compartint això, també penso que és important admetre i valorar que hi ha hagut millores en matèria de pressupost, que són millores que certament no solucionen tot el problema, però que ens acosten una miqueta més a poder-ho fer. I aquí el que cal, i també m'uneixo el que deia la Marga i el que també he dit abans, és escoltar molt bé el professional, perquè simplement incrementar pressupost no serveix si no el dirigim de forma adequada. I a vegades es comet l'error des de la política en majúscules, o no sé si en majúscules, però com a mínim des de la política, diguem-ne, de les estadístiques, no?, de mirar massa poc a les persones, i no es fa amb cap malícia, es fa perquè és molt difícil a vegades poder acontentar tothom. I pensem que és important fer aquest exercici, i ara mateix és un moment immillorable en el que cal que com a govern siguem prou autocrítics per reconèixer allò que no hem fet bé, i siguem també prou atrevits com per fer un plantejament i comentar-lo amb la comunitat educativa i intentar tirar endavant un plantejament que ens tregui d'aquest clima actual que és insostenible. En segon lloc, també, ja parlant també de salut en aquest cas, doncs abans en Julià apuntava cap a la tasca que ha portat a terme la plataforma, no?, de la salut digna. I en aquest sentit, agrair la tasca que han portat a terme, que és una tasca que s'ha portat a terme, diguem-ne, amb gent que ha anat sortint per recollir firmes i que s'ha fet en molt poques setmanes, fins al punt que, vaja, que va ser reunir-nos amb ells per saber... per conèixer una miqueta millor aquestes reivindicacions, i uns dies després ja teníem que es reunien amb el grup socialista al Parlament, i vam intentar des de Junts contribuir a que també es poguessin reunir amb el grup de Junts, i finalment va ser la presidenta del Parlament qui també va poder reunir-se amb ells, i vaja, nosaltres els acompanyàvem, i per tant, d'aquesta manera, posar en valor la feina que han fet, perquè això també ens permet a aquestes persones que han de fer de corretja de transmissió amb la política, no?, de que les coses funcionin. I per tant, ara ja no només s'ha parlat amb la presidenta del Parlament, sinó que també s'ha traslladat totes aquestes reivindicacions al conseller Argimon, i estem pendents, evidentment, dels següents passos per intentar, doncs, en representació, i aquí creiem que és important que s'incloguin tots els colors polítics, en representació de les reivindicacions que tenim a Castellà com a poble, doncs, que s'acullin aquestes reivindicacions i que, per exemple, doncs, es procedeixi a fer efectiu el que actualment ja s'hauria d'estar aplicant per llei, val? Que, per exemple, en aquest cas és l'atenció continuada a les nits. Això sí. Actualment ja s'hauria de poder
parlant,
fer.
Parlant sí. De... Tu abans parles de política majúscula, política minúscula. Sabeu que a les nits les farmàcies no obren a Castellà? Mm. No hi ha cap farmàcia. És a dir, ja no parlem d'una medicina, parlem d'uns bolquers, sí. Que a mi m'ha passat.
Sí, sí.
A mi m'ha passat d'estar sense bolquers.
Ens has d'explicar.
No, organització, mala organització.
Però parlem de fa uns anys.
Quan, sí, sí, ja parlem de fa uns anys.
Quan a mig confinament et receptaven pel nen un antibiòtic, doncs, o un medicament i havies de córrer a la nit i havies d'anar a Sabadell, a la farmàcia aquella que està, ja no sé ni on està, a la carretera de Terrassa, no? Doncs, i per tant, sí, 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 certament.
És a dir, són situacions que, no? Una cosa és conseqüència de l'anterior i és política en minúscules, parlem-ne així, però és la realitat crua, no? Que tenim al municipi. Si us sembla, ja el tema potser que més interessant, més que res pel que es podia preveure o no del debat del ple d'ahir, va ser aquesta moció presentada, diria que per Esquerra, Junts i la CUP, sobre aquest posicionament o canvi de posicionament històric, no?, que tenia el govern espanyol enfront o davant de la situació del Sàhara Occidental. Bueno, aquí hem fet reportatges a la ràdio de l'Actual, de la visita de nens dels campaments del Sàhara, de famílies acollidores castellarenques d'aquests col·lectius, i doncs una mica, no és que fos sorprenent, però sí que seria, no?, va ser assenyat, no?, des del punt de vista de coherència, que el PSC, si més no, no va votar en contra, però podia haver passat o no. O sigui, aquest vot al final és amb molta tranquil·litat o és ai, a veure si algú ens dirà alguna cosa?
No. Ja ho va dir molt bé la regidora, l'Àngela Bailet.
Va parlar d'incomoditat, clarament.
Sí, sí. És evident que és aquest canvi de posicionament no el celebrem, no és motiu de satisfacció, ni molt menys, i per tant l'expressió d'aquesta abstenció, el que és evident, tampoc en els termes en els que estava expressat, tampoc podíem votar afirmativament, però el fet d'abstenir-nos sabent que prosperaria la moció, doncs, va ser la manera que ens vam sentir més còmodes tots.
Mm-hmm. Aquest tema us ha agafat amb el pas canviat, de cop i volta, no? Perquè molta gent encara no acabem d'entendre. Clar, també la guerra d'Ucraïna està marcant tant l'actualitat que costa una mica dir, bueno, anem a llegir, anem a recuperar, anem a fer una mica de lectura a fons de què és el que està passant allà, no? Però ens hem trobat tots, ostres.
Home, va ser sorprenent, més que res per la inèrcia dels últims, això, els últims 50 anys, que sempre hi ha hagut una postura amb més o menys matisos, però era la mateixa, que de cop arribi el senyor Sánchez i digui, ai no, ara tot el que s'ha vingut mantenint aquests anys, ara ho... ens en desdim, i home, sí que sorprèn i preocupa pel gir que pot comportar.
Mm-hmm. Sí, Marga?
No, és que estic totalment d'acord, o sigui, no cal que afegeixi gaire cosa més, vull dir, el Sàhara territori sobirà i evidentment és la gent del Sàhara qui ha de decidir la seva sobirania, vull dir, és que no hem d'anar a fer ingerències de cap tipus, són ells, i evidentment el canvi de rumb és absolutament menyspreable, o suposo que respon a criteris polítics, a la molt alta política, que en aquí a terra ja se'ns escapen una mica, però no es pot fer de cap de les maneres. Puc aprofitar per convidar la gent divendres?
Convida.
No, perquè a veure, jo estic, bueno, estem de fet agraïts a Esquerra, que ens va proposar, doncs, de fer aquest plantejament comú i que hi anéssim tots tres conjuntament, i els hi vam comunicar que volíem fer un pas més i fer aquesta trobada, que tot i que la convoquem nosaltres, és una trobada que no té cap caire polític reivindicatiu de la CUP, sinó que és una trobada que el que volem és donar veu, ser una altaveu, doncs, al poble sahrauí perquè puguin manifestar, doncs, els seus desitjos. I en aquest sentit vindrà gent de la comunitat sahrauí, perquè ens hem posat en contacte amb l'entitat que sempre havia portat aquí nens en acollida ja fa anys, Gualaia, de Sabadell. I, de fet, el text el llegirà un nen, sahrauí, que va ser ell qui es va oferir, em va venir a dir, puc llegir jo? Jo parlo català, i ho parlo molt bé. I ho llegirà un nen d'uns 9 anyets, i vindrà gent de la comunitat, i, per tant, doncs ens agradaria moltíssim que hi hagués molta gent. Gràcies.
Sí, breument, Pau.
Sí, no, nosaltres fent el que ja vaig comentar ahir, no? Creiem que el Sàhara Occidental ha sigut víctima per part de l'estat espanyol per tres bandes, no? Primer per la colonització, segon per l'abandonament i en tercer lloc per la negligència que hi ha acumulada durant molts anys, perquè vull recordar que l'estat espanyol és responsable de la implementació d'un mandat de les Nacions Unides que li imposa doncs, el rol de potència administradora del dret d'autodeterminació del Sàhara, i en aquest sentit el que acaba de fer el senyor Pedro Sánchez és renunciar totalment a aquest rol, a aquest mandat de les Nacions Unides, a aquesta implementació dels drets humans, i per tant això ens sembla totalment lamentable i per nosaltres significa molt doncs, que com a Ajuntament hàgim possibilitat un posicionament doncs, que d'alguna manera també ve a reivindicar que això no pot ser. I evidentment assistirem a la manifestació, a la concentració d'aquest divendres. Marga, gràcies per convocar-la i també, evidentment, em sumo l'agraïment a Esquerra per haver fet aquesta moció extensiva i res més. Creiem que és molt important que hi hagi un consens i que aconseguim, doncs, entre tots fer força perquè la situació canviï.
Que jo desconec si això és irreversible, perquè entenem que està com molt, no?, encarrilat, vull dir, perquè la manera com s'ha donat a conèixer i...
Vaja, tenint en compte l'actual situació amb el gas i que Argèlia no està gaire contenta, res em sembla irreversible.
Bueno, escolta, res a dir. Sí, és bé que és una mica descol·loca molt, no?, una mica tot el pati com el tenim, aquests moviments. Fem una passada ràpida, però també vull que quedi testimoni en aquesta tertúlia, perquè no sé si sou conscients, però doncs, en l'anterior ple no hi havia guerra. No sé si us recordeu. No.
Sembla mentida, eh?
Sí. No. Oi? No, és brutal, no, aquesta frase.
No, a l'anterior ple...
Fa un ple no hi havia guerra.
A l'anterior ple, el meu amic Jaroslav, que té 27 anys, era un estudiant i ara és un soldat. I això és el que jo penso que en general ha passat.
Això que acabes de dir és brutal.
És horrible.
És brutal.
És horrible.
Els meus dos fills, suposo que tothom sap que són adoptats nascuts a Rússia, i clar, ells no tenen cap lligam afectiu, no parlen rus, no, vull dir, ells són catalans, però no poden veure les imatges, perquè clar, el meu fill gran, 20 anys, a punt de fer-ne 21, veu les imatges dels soldats russos i s'hi veu ell. I diu, és que jo estaria allà. Se m'hauria acabat el futur. Bueno, és...
Correcte.
Bueno, hi ha un titular vergonyós avui, no sé si l'he vist a l'Ara, o que els russos doncs, han lliurat els informàtics de reclutar-los perquè estaven tots els informàtics fugint de Rússia i els ha dit, no, vosaltres no cal que aneu al front o que no us mobilitzem. És una salvatjada, això.
I donant medalles als nois joves amb cadira de rodes.
Sí.
Bueno, jo ho trobo esgarrifós. És que a ple segle XXI encara hi hagi un senyor, perquè ha sigut aquest, però vull dir que no és només la guerra d'Ucraïna, que per desgràcia és la que hi ha ara. Fa dos dies era Afganistan o era Síria, però que hi hagi un senyor que al segle XXI encara vulgui jugar a conquerir territoris... És que jo encara no ho entenc. I em costa d'entendre que un personatge així ens hagi arribat... Bueno, ve d'on ve, eh? Sí. I Rússia. Però que em costa d'entendre. I, ostres, mirar la tele és una passada.
Correcte. O sigui... És que, de fet, no només ens hem de lamentar que aquest senyor hagi pres aquesta decisió, sinó que penso que ara és quan som tots conscients, probablement, de que durant masses anys... aquest senyor i la seva gent han estat influint sobre el públic rus i al mateix temps limitant els drets de les persones a Rússia d'una manera brutal, i que la factura es passa ara, sobretot, s'ha passat durant molts anys, però sobretot es passa ara quan més que mai necessitem que Rússia sigui part de la solució i no del problema. Que la gent es mobilitzi i puguin fer fora aquest govern. I ara mateix doncs, les estadístiques són les que són del que pensa la gent a Rússia. I lamentablement això és conseqüència d'uns mitjans absolutament manipulats durant molt temps, i cal això que deia, cal ajudar a que la gent a Rússia faci el tomb de la política putinista, podríem dir.
De totes maneres, vagi per endavant també que no podem treure l'ull de tot el paper que ha jugat als Estats Units, als governs europeus i l'OTAN. Vull dir que quan va caure el taló d'acer, teòricament era el moment d'anar desarmant les nacions. Rússia es va desarmar, la URSS es va desintegrar i l'OTAN va continuar armant-se. I cada vegada hi va haver més països que formaven part de l'OTAN. Per tant, dius, que no justifica, no intento justificar de cap de les maneres, però dona una explicació lògica. No lògica, sí, tampoc. No, és que és...
És l'escenari.
Genera un escenari que no podem perdre de vista.
Contribueix a explicar-ho.
Clar, exacte. Putin és qui ha invaït, però al darrere hi ha aquest escenari que comentaves. I jo crec que és molt interessant posar les coses en perspectiva.
I tothom ha fet coses mal fetes. Vull dir, hi ha uns acords que no es van complir per part de les dues bandes i a partir d'aquí ha anat creixent la pilota.
Sí. Sí.
Joan.
Sí, no, la línia, de fet, sí que ja ho vam comentar en un debat anterior, el personatge, com dèiem, no? Putin ve al final d'una tradició en la que s'inspira en la Gran Rússia, per tant, diríem que el seu llegat pretén que sigui, doncs, la reconquesta, no?, del que havia sigut territori rus des de... No? La desintegració de la URSS, doncs, va suposar, no?, que alguns territoris s'independitzessin i la seva voluntat és de recuperar-los. I evidentment, tenint en compte que la ideologia no seria precisament la comunista, doncs s'empara, no?, en el seu passat de KGB per treballar el que dèiem, el Pau apuntava, no?, carregar-se la llibertat de premsa. I en funció d'això, doncs, tenir una societat manipuladíssima que ara mateix sembla que sembla impossible que no estiguin aturant, no?, la pròpia societat civil aquest malalt.
No ho saben, Joan.
No ho saben, sí.
No els hi arriba.
No els hi arriba.
Correcte, per això,
no
justament.
No els hi arriba. És una passada.
Per tant...
No és que no facin res perquè ja els agrada aquest senyor. No fan res perquè no els hi arriba.
Sí, és així.
Però estem parlant d'un greu incontinent.
No, i sobretot, correcte, però sobretot tenir en compte que les persones que es mobilitzen s'arrisquen a 15 o més anys de presó i represàlies. I, evidentment, les persones que s'han manifestat, doncs també és important pensar en elles i en el que impliquen, no? Perquè impliquen l'esperança per un país que, a més de tot el que està passant, perquè evidentment vaja, les famílies també tindran soldats i també tindran pèrdues, doncs el que està passant a Rússia també és, doncs, que, vaja, que no hi ha, almenys no s'ha vist una alternativa a l'actual govern sòlida que pugui donar realment un tom a la situació actual i que, per tant, és molt necessari que també des de diversos països intentem, entenc jo, a moda de cooperació, intentem reforçar a tots els demòcrates que han hagut, en molts casos, de fugir de Rússia perquè puguin reconquerir democràticament el seu país. Això és fonamental i, malauradament, em temo que si seguim així, doncs, no sigui un conflicte curt. I, sobretot, el que ajudaria moltíssim és que, com a Europa, és que Europa no renunciï al rol al qual ha renunciat durant molts anys, que és que en una política bipolar durant dècades marcada per la URSS i Estats Units, Europa ha de reclamar el seu rol, un rol que no té per què estar subjecte absolutament a l'OTAN i a Estats Units, evidentment, i que probablement, si no ho fos, doncs donaria més joc a les relacions internacionals i permetria que hi hagués progrés. I això ho dic sense perjudici de que en l'actual situació, quan el mal ja ha estat fet, és evident que l'OTAN també representa una força de seguretat molt important per certs països que ara miren amb molt temor el que està passant a Ucraïna, amb societats senceres que tenen i temen el que pot passar si Rússia continua la seva expansió.
Deixeu-me a tancar el debat d'avui, queden 6 minuts per les 9, sortint de l'actualitat, doncs, més nostra, i no sé si esteu al cas d'aquest partit que ha sigut un rècord històric, 91.553 espectadors en el partit femení de Champions, Barça-Madrid, 91.553 persones. Ahir en el ple hi havia gent que deia no puc venir al debat que vaig al camp. Bueno, aquí a la redacció algú ha marxat abans per poder arribar al camp. Una flor no fa estiu, però no, aquí a Castellà vam tenir les noies del futbol que van llegir el manifest del 8M. Bueno, tots són maons que es van posant cap a construir una realitat alternativa, però com ho veieu, Marca?
Home,
bueno, el Barça ha guanyat 5-2.
Bueno. És importantíssim.
Tot el que sigui visibilitzar l'esport femení, i el que comentàvem abans d'entrar amb la Núria és que L'esport femení ha estat molt invisibilitzat, no ha sortit enlloc, i si no surt als mitjans de comunicació no existeix, però el que és trist és que haguem d'esperar a una victòria contundent d'un equip perquè se'n parli. I en canvi s'estiguin parlant dels partits de futbol de tercera divisió de vés a saber quina comunitat autònoma que dius... No, no? Llavors, ostres, aquí els mitjans de comunicació teniu un paper importantíssim per visibilitzar l'esport femení.
Aquest divendres podreu llegir una contra a una de les jugadores de l'equip de l'Unió Esportiva Castellà.
Mira, vaig a posar un exemple. O sigui, en rugby, que és el meu esport, val? Sí. El rugby femení fa anys, la selecció espanyola de rugby femení estava jugant al torneig de les Sis Nacions.
No es va enterar ningú.
Ningú es va assabentar.
I l'equip masculí no ha arribat ni de broma, no?
L'equip masculí en aquelles èpoques estava que no hi arribava ni a la sola de les sabates. Però ningú sap que en aquella època la selecció espanyola femenina estava jugant a sis nacions. O sigui, no estic parlant...
Sí, sí, sí. Sí, sí, la màxima competició mundial de rugby.
Invisibilització total i absoluta. Per tant, tot el que sigui visibilitzar és fantàstic. I ara a veure si visibilitzem quan no hi hagi èxits, també. I
tots els esports més minoritaris, que no sigui només el futbol, que quan surt una, no sé, el trail running o a qualsevol altre esport que no... Bueno, aquest cada cop té més adeptes.
Però... I aquí a Castellà...
Les olímpiques també hi fa molt.
Sí, no, hi ha gent molt bona, però sí, està bé que... Bueno, jo crec que s'estan fent passos, que està bé fer aquest canvi de xip, que s'hauria de fer a tot arreu, a totes les instàncies, i m'agrada que surtin les noies que guanyen i que, bueno, per igual, però com que fa tant temps que no en veiem cap, com a mínim ara les nenes poden dir, sí, mira, sí. Pues, si vull córrer per la muntanya podria ser com elles, o si vull ser esquiadora puc ser com elles. Bueno, els referents que parlem sempre, no?
Que ja no hi hagi ningú que digui les nenes no juguen a futbol.
Ah, exacte. Sí,
sí. De fet, el reportatge de l'Alexia Putellas, no?, quan va guanyar la pilota d'or. I ara és evident, no?, que qualsevol noia que li agrada el futbol... Ostres, té un referent tan proper, una noia de Mollet, i s'està notant, i segurament l'equip de l'Unió Esportiva doncs, també tindran com a referent l'Alexia, i això es va... Això a nivell, no?, emotiu i sentimental i de motivació per les noies, tenir un referent tan proper i a més una noia que també es comunica de manera molt propera, no?, sense cap aire de grandesa, sinó una noia humil que ha arribat a ser la millor jugadora del món, doncs això és evident que només pot portar coses bones.
Certament, sumar-me a les paraules que han dit les companyes i el company, perquè pensem que durant massa temps s'ha invisibilitzat les dones de gairebé tots els àmbits. I l'altre dia parlàvem al ple, per exemple, de com el nomenclàtor dels carrers, no?, visibilitzarà dones que havien sigut invisibilitzades de la història castellarenca. Doncs bé, ara estem visibilitzant el passat i seria molt important que visibilitzem el present, perquè si no, evidentment, hi ha alguna cosa que no estem fent bé, no? I l'esport femení molt sovint ha patit precisament això, que s'ha vist en altres àmbits i que també s'ha visibilitzat de forma molt, molt clara l'esport femení. I és important passar de la visibilització, perquè ara estem entrant en aquesta fase, a la igualtat efectiva. Aquest és el pas més difícil, no? Perquè és molt fàcil dir que som feministes, que reconeixem, no?, doncs, l'importància de l'esport femení, però alhora la veritat, què cobra una jugadora? I què cobra un jugador? Perquè com a màxim una jugadora de futbol, tinc entès que cobra uns 500.000 euros.
Sempre t'haig de tallar, perquè, Pau, m'obres sempre a l'últim minut debats que donarien rèplica i contrarèplica. I bueno, sempre la deixes allò votant, no?
Bueno, d'aquesta manera potser l'espectador també es queda amb ganes de seguir el debat.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Són gairebé les 9 tocades. Ara ve l'endent del rock and roll. I moltes gràcies als quatre, també a l'Adrià Tirado, a les Vies de So i a la nostra audiència. Molt bona nit.
Gràcies.
Bona nit.
Gràcies.